Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Les famílies afectades de l'edifici ruïnós situat al número 4 de l'avinguda de Lluís Companys han interposat una querella criminal contra els propietaris de l'immoble, la família Català, per coacció i assetjament immobiliari. Segons els afectats, la propietat ha recorregut a diverses maniobres per forçar la seva sortida de l'edifici. La més recent va ser el burofax que van rebre mitjans de desembre, que fixava el 22 de gener, com la data en què començarien les obres per enderrocar l'edifici. En l'escrit adreçat a les famílies, la propietat assegurava que tenia la llicència municipal per començar l'enderroc i que, per tant, els contractes de lloguer quedaven resolts i els ancians havien d'abandonar casa seva. Fons de l'Ajuntament, però, haurien confirmat a les famílies que no s'ha donat aquesta llicència als propietaris. Tot plegat ho han explicat els veïns afectats en una roda de premsa aquest dimarts en un dels pisos de l'edifici, acompanyats del sindicat de llogateres. Les escoles bressol municipals La Mimosa i Gargot han recuperat la trentena de places que van quedar en suspens arran d'una petició tècnica de la Generalitat. És per això que entre aquest dimecres 8 de gener i el dimecres 15 de gener l'Ajuntament obre una preinscripció extraordinària per optar a les vacants. Són 19 places per a La Mimosa i 10 per a la Gargot. En cadascun d'aquests centres, dues de les places es destinen a infants amb necessitats especials. I després de la ressaca de Nadal, Sant Cugat afronta a partir d'aquest dimarts les rebaixes d'hivern. Fins al 6 de març, els comerciants proposen un període de descomptes que complementarà la caixa feta durant aquestes festes. Tot i que hi ha botigues que ja han començat a fer rebaixes en el preu, la majoria esperen el 7 de gener per oferir els dos mesos de descomptes. I en esports, el primer equip del DSB Club Voleibol Sant Cugat inicia l'any amb el derbi català de la Lliga Iberdrola davant el Barça aquest dimecres a 7:45 de la tarda al pavelló de Valldoreix. Les de Leo Passerines són novenes amb 17 punts i reben les blaugranes, Cueres, amb 4. El partit correspon a la jornada 13 de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques volen guanyar el maig per assolir un salt qualitatiu a la taula classificatòria. En aquest partit ja podrà debutar la nova incorporació del conjunt santcugatenc, Eva Bube, procedent del Voleibol Sant Just. I la UESC ha sumat 15 medalles al Campionat de Catalunya Joves de tenis taula disputat a Reus i s'ha convertit en el segon club amb més metalls per darrere del Badalona.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Sant Cugat Shopping Centre estrena instal·lacions. L'any 2022 es va iniciar el projecte de renovació del centre comercial per reestructurar i modernitzar els espais interiors i exteriors, per respondre a les expectatives dels visitants i comerciants. Aquest 2024 ha arribat la culminació d'aquesta remodelació profunda del centre, que està dissenyat per mirar a l'exterior. Compta amb unes zones enjardinades renovades, un parc infantil i una zona de food trucks. S'ha incorporat una pèrgola i això realça l'atractiu del centre i enriqueix l'experiència del client, ampliant també la seva oferta gastronòmica. La transformació del centre comercial de Sant Cugat ha donat com a resultat una oferta exclusiva i variada de 81 botigues i restaurants, un cinema i 10 espais de quiosc que combinen marques internacionals i comerços locals. Les instal·lacions estan especialment adaptades a les famílies, amb una zona de descans i un aparcament renovat. El nou Sant Cugat Shopping Centre t'espera. Combina innovació, sostenibilitat i bon funcionament per oferir-te una experiència de compra única.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
El comerç de la ciutat tot just acaba de tancar la campanya de Nadal i sense temps a perdre es disposa a començar la de les rebaixes. Avui al Faves Comptades sabrem com han anat les festes per al comerç local a l'hora que ens posarem al dia del que ens ofereixen aquestes rebaixes. Saludem en Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
I a més, també parlarem i, per tant, està justificada la seva presència amb el Carlos Díaz, que és cap d'àrea de Telpar Sant Cugat. Carlos, molt bon dia.
Bon dia.
Perquè parlarem d'aquest acord de col·laboració amb el gremi del comerç de la ciutat i també valorarem una mica com ha anat aquesta campanya i què hi ha d'ara en endavant. Però començarem amb el Jaume per saber exactament com ha estat aquesta campanya. Ha estat una campanya que qualifiqueu de bona, molt bona, del que s'esperava?
Bé, el que fem sempre és que quan acaba la campanya de Nadal intentem sempre tenir contacte amb els associats i enviem una enquesta, sempre fem preguntes sobre com ha anat. Clar, fa tan pocs dies que tampoc tenim un retorn de veritat. El cert és que, esclar, depèn molt dels sectors. En aquest cas ha tingut molt a veure amb el sector en concret del comerç. D'entrada, la resposta ha sigut positiva, no ha sigut una mala campanya de Nadal, però també és veritat que depèn. Sector regal, sector alimentació, pensa que nosaltres a l'associació, esclar, tenim associats molts tipus de comerços i d'empreses. Aleshores, hem d'acabar de veure-ho. No ha estat una mala campanya, d'entrada no ens diuen ni ens fan saber que ha anat malament i que les vendes han baixat.
I en comparació, podríem comparar amb altres anys, si s'ha mantingut la tendència, és a dir, si ha estat una campanya que es podia esperar, si ha millorat en algun aspecte?
En aquest sentit també tenim una mica de problema, i és que l'altre dia ho revisàvem, recordo abans de la campanya, que els mitjans de comunicació a nivell general parlen de quina serà la despesa dels titulars habituals, sí. No? Esclar, una cosa és la despesa, que és més elevada, però que també té molt a veure amb que l'índex de preus ha pujat, sobretot hi ha sectors que tota la cadena, des de l'inici fins al final de la venda, ha sigut encarit preus, i per tant els preus també han pujat. Per tant, moltes vegades diem el ciutadà ha gastat més, no? Bé, és relatiu, no vol dir que s'hagi venut més. Però és veritat que respecte dels anteriors anys, jo crec que s'assemblen molt, les xifres d'entrada de venda, sobretot comerç de tall, s'assemblen, tot i que, esclar, no és referència a la quantia que es gasta, perquè, per exemple, hi ha sectors en què han experimentat pujades com el de l'alimentació, no tant en l'últim esgraó d'això, que és el venedor, el comerciant, el del detall, sinó que tota la cadena ha pujat, i això ho estem veient els últims anys. I, per tant, sí que és veritat que el ciutadà ha gastat més, no vol dir que hagi comprat molt més, però no ha anat malament, cert, sí.
Però el comerç pot dir que també ha venut més? O no ho podem confirmar encara?
No t'ho diria amb tanta claredat. No ha anat malament, però no puc dir-te que ha pujat més. Esperem també, ens va molt bé aquesta relació directa amb el tema de les enquestes, que els comerciants acostumen a contestar, igual que després de rebaixes, i també tenim més informació més directa i clara de tots els sectors. Sí. Clar, estem avui, ha passat un...
Pocs dies.
Donem-los una mica de temps, que s'estan recuperant i entren amb rebaixes tots. Sí.
Uh-huh. En aquestes dates, els santcugatencs opten més per anar a la botiga física o per comprar online?
Bé, aquest és el debat típic que tenim ara ja des de fa temps, no? La competència o no del comerç online. Jo, la veritat és que hi han coses amb les que el comerç local és impossible de competir-hi, encara que sigui online, que és el carrer. El Nadal és un punt de trobada, va més enllà del que la gent compra. Quan camines i veus que la gent es retroba al carrer, familiars, amics, i intercanvien experiències, opinions, entren en un comerç, això és molt difícil de competir online amb aquest tema. Per tant, l'experiència de comprar a la ciutat, a Sant Cugat, és, per res es veu perjudicada amb el comerç online, aquesta experiència de comprar. Una altra cosa és que és obvi, tots sabem que el comerç online creix per determinats productes, però hi ha una... Crec que són sectors i experiències diferents. Una és una experiència, l'altra no ho és, per nosaltres. O una mala experiència, l'altra.
I precisament per incentivar aquest tipus de compres, que la gent surti al carrer, que se'n vagi a la botiga, a remenar, a triar, doncs també hi ha hagut un acord, una col·laboració amb Telparc, aquestes festes, que exactament en què ha consistit? Li preguntem al Carlos.
Vinga.
Sí, ha consistit en... Hem aportat vals de mitja hora, utilitzables fins a una hora, podem utilitzar dos vals, per fomentar l'ambient i ajudar al comerç, val? Per posar a la mobilitat l'espai per aparcar, la gent aparca, va a comprar, i hem facilitat aquesta opció la col·laboració amb el comerç i a la restauració, per incentivar que la gent vingui tranquil·lament, aparqui i no tingui que estar donant voltes per al poble on aparco i poder estar tranquil, no? També hem afegit a un sorteig en aquesta col·laboració, que es tracta de que la gent deixava els vales que utilitzava, posava el seu nom i telèfon, a posava en una urna, i ara el dia 9 farem un sorteig d'un abonament anual al pàrquing que triï el client.
Això serà demà.
Demà.
El sorteig serà demà. I demà sabrem, doncs, qui s'emporta aquest val per aparcar els pàrquings gestionats per Telparc a Sant Cugat?
Sí, sí. Els pàrquings que entren són Quatre Cantons, Lluís Millet i Torreblanca. A triarà un. Ah, doncs mira, jo vull aparcar aquí a Quatre Cantons. Doncs tindrà un any d'abonament 24 hores per aparcar.
Quants vals s'han donat en aquesta campanya de Nadal?
Sí, hem donat 1.000 vals a l'Associació de Comerç i 1.000 vals a la restauració, al gremi de la restauració. I s'han utilitzat uns 400 vales d'aquests 2.000.
Menys de la meitat?
Sí. Sí, sí.
Què vol dir això?
Pues que la gent o a lo millor no...
Ha anat a peu?
Ha anat a peu, ha anat al transport públic i els que sí que han vingut al cotxe sí que l'han utilitzat.
I això s'ha notat?
Jo vull afegir que ja d'entrada, pel fet de comprar comerços associats, ja el comerciant dona habitualment vales, també, tíquets. Sí. Això també és important, Sí. No és una novetat que té el parc els hagi donat. Però ja és habitual que si compres a comerços...
Sí, que aquest acord ja existia.
Sí, el que passa és que el comerciant els paga. És a dir, l'acord amb Telparc és que Telparc ven al comerciant els vales amb un preu més baix i l'altra part l'assumeix a l'associat que el regala a qui compra. És a dir, que per el client final no nota la diferència en el sentit de que ja té aquests vales perquè compra. La diferència està en que Telparc, gràcies a aquest acord, els ha donat sense haver de pagar aquesta part, però ja hi és aquesta relació. Per tant, el comerciant també té un cost. Per tant, en el fons, el comerciant ha tingut sempre... Perdó, el client ha tingut sempre vals per aparcar. És a dir, al final de la cadena, el client no nota la diferència. L'única diferència és que alguns els compra el comerciant i altres els hi han donat. Sí, sí.
Parlarem de les rebaixes. I parlant de les rebaixes, a Telparc també esteu generosos, no?
Sí. Hem tirat la caixa per la finestra, sí.
Què fareu?
Farem ara...
En relació al que estem parlant,
Sí, en relació al que estem parlant, ara farem una rebaixa d'un producte que tenim a la nostra app, que es diu Multipass, que és un producte flexible. És un producte que consisteix en pas de 5, de 10 i de 20 passis, ¿vale? Cada passi, ara l'hem rebaixat a un 45% més o menys, i surt, per exemple, l'aparcament de Quatre Cantons i Torreblanca, amb aquest producte, que surt a 1,49€, 12 hores d'estada. ¿Vale? El pack, per exemple, per posar uns preus, els pas de 5 són 7,45€, el client compra, o sigui, el gasta 7,45€ i té 5 estades a l'aparcament i aparcar quan vulgui. No té que ser consecutiu. Pot aparcar un dimarts d'una setmana o el mes que ve el dimarts quan vulgui, no? I hem baixat els preus perquè per fomentar també l'ajuda al comerç, perquè si el comerç va bé, nosaltres anirem bé també, i per ajudar la mobilitat del poble, de la ciutat, també de que la gent ja pugui anar tranquil·lament a fer les seves gestions, a comprar, a menjar, o sigui, el que vulgui, sapiguem que té 12 hores d'estada i que pot aparcar tranquil·lament i fer les seves gestions. I això també tenim el suport de l'associació, que ens ajuda molt, i nosaltres també estem per ajudar. I per això hem tirat els peus per la finestra.
Jaume, dèiem, s'acaba just ara la campanya de Nadal, però comenceu la de rebaixes. Se suma majoritàriament aquesta campanya als comerços de Sant Cugat?
La campanya de rebaixes després del Nadal ja és tan tradicional que tothom s'hi suma. El problema de les campanyes de rebaixes no és tant aquesta campanya de rebaixes, és la sensació moltes vegades, i que és una queixa fins i tot de vegades del client que ja no sap, no? Que de vegades s'instaura de la rebaixa permanent, que resulta que hi ha una campanya, una altra campanya, campanyes que han vingut de fora, campanyes que perquè es liberalitza molt al final ja no sap, i és molt important pel client identificar què és una campanya de rebaixes, perquè és un moment en què la seva manera de comprar és una altra, està receptiu d'una altra forma, i per tant la campanya després de Nadal sempre funciona, tothom s'hi adhereix, i en l'imaginari de tots els clients hi funciona bé. El problema són quan en trobem tantes i al final ja no se sap si és abans, si és després, però aquesta, que és la clàssica entre cometes, sí que no hi ha problemes, vaja.
I els santcugatencs, què deixem pendents per anar a les rebaixes? És complicada, aquesta pregunta, no?
Complicada. Sempre pensem en moda, no? Que sí, que sempre... Que pensem...
Roba, calçat...
Sí, sí. Sempre pensem en això perquè dona la impressió que la moda, doncs, justament és això, no passa, i potser és un moment en què cal comprar perquè vindrà una nova línia diferent i que és el moment de comprar. És habitual, és la més tradicional, eh? Aquesta, el sector, però vaja, tampoc et sabria dir jo que... Estic pensant en mi, eh? Què deixo jo quan haig de comprar per rebaixes, eh? No ho sé, no ho tinc, no sóc de rebaixes, la veritat és que no.
Jo recordo que fa unes campanyes enrere, sí, els abrics s'havien quedat, sí, fins i tot després de rebaixes.
Sí, sí.
No sé si hi ha un producte estrella.
Mama, ara anava a fer la broma, els abrics queden perquè sembla que no fa tan fred, no? No ho sé, la veritat és que no sabria dir-t'ho, més enllà de que els abrics quedin pel tema del fred, que no és un tema, no és una anècdota, és real, no? Potser no té la gent aquesta sensació. No sabria dir-te de la moda realment quin és el producte estrella. És veritat que el fred comença i el producte de moda d'hivern és ara quan també es ven, però no et podríem dir amb claredat.
I una campanya de rebaixes després de la que hem tingut de Nadal serveix als comerciants per compensar les vendes?
Bueno, compensar és si realment no la cosa ha anat molt, molt malament, no? No crec que sigui la intenció de les rebaixes compensar. Jo crec que és dirigir-te al client d'una altra forma, amb una altra actitud, al client, però tenir-lo sempre pendent i sabent que ha de comprar a Sant Cugat. És a dir, tant si pensa perquè vol viure aquesta experiència que dèiem del Nadal, de trobar-se amb la gent al carrer i comprar, com perquè ara pensa d'una altra forma, més en l'economia, i pensa que hi ha oportunitats per anar, el que és important pel comerç local és saber que aquest client hi és sempre, i és fidel, i el comerç santcugatenc li ha d'oferir el que li ha d'oferir, i sempre el trobaran allà. Per tant, importantíssim que continuï, que hi hagi continuïtat amb la compra per part del Sant Cugatenc amb el comerç de Sant Cugat.
Quines expectatives teniu en aquesta campanya de rebaixes?
Home, si realment hi ha hagut producte, ho deies abans, que no s'ha acabat de vendre en campanya nadalenca, que les rebaixes serveixin per, de veritat, poder liquidar i poder treure tot això que realment no s'ha venut i que potser hi havia expectatives en vendre-ho. Per tant, entre una campanya i l'altra, poder aconseguir que les vendes siguin almenys les mateixes, sí, sí.
Mm-hmm. T'has deixat alguna cosa per rebaixes?
Per rebaixes?
Sí.
No, la llista del que dèiem, no? Que hem de parlar ara de què comprarem. No, ja, perfecte, sí. Res més.
Carlos, t'has deixat alguna cosa per rebaixes?
No. Sobre el que he dit abans, agrair a l'associació i la col·laboració, i esperem que aquesta rebaixa que hem fet realment aporti una ajuda també al comerç, per al preu que tenim ara a l'aparcament.
Doncs esperarem a les xifres després d'aquesta enquesta que fareu als associats per tenir doncs, més ajustada la resposta a les preguntes que avui us hem fet al Jaume Buscallà i al Carlos Díaz. Els agraïm que hagin passat avui pel programa. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Faves comptades.
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya torna a passar avui per la secció de patrimoni del Faves Comptades. Com ja sabeu, tots els béns mobles que formen part del patrimoni del nostre país tenen a Valldoreix un espai reservat per a la seva restauració. I avui ens acompanya la Maite Toneu, que és coordinadora de pintura sobre tela del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Maite, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sobre quin treball esteu precisament treballant aquests dies?
A veure, en què és en pintura sobre tela,
sí.
Hi ha molt diverses obres. En aquests moments hi ha diverses obres que hi ha diversos conservadors, restauradors que hi estan treballant. Abans de venir aquí, per exemple, hem traslladat una obra des del plató fotogràfic de l'Avelló, una obra d'art contemporani que té tot una sèrie de problemes d'adhesió, diguem, de la pintura en el suport de tela. Uh-huh. És una obra, doncs, que s'ha de fixar, perquè si no, doncs, la pintura es perdrà. Aquesta és una. Una altra és una pintura de la Batalla del Bruc, que procedeix també del Saló Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, del Saló Sant Jordi, que s'han arrencat, s'han extret tota la decoració del 1929, del Primo de Rivera, i totes les teles, diguem, que decoraven els paraments, es van separar, es van extreure i estan emmagatzemades amb uns cilindres a la reserva del Departament de Cultura de la Generalitat, i una, la de la Batalla del Bruc, va tenir problemes a l'hora de poder-se separar del mur, i vam haver de fixar, i vam posar un adhesiu amb uns papers, i que en aquest moment els estem, diguem, retirant i fixant la pintura que s'aixecava, diguem, se separava del seu suport. Perquè no es perdi, doncs, en aquests moments, és una pintura, doncs, és una tela que fa potser 4 metres més, 7 metres d'alçada per 3 metres d'amplada, i, bueno, s'està una restauradora treballant, entre d'altres pintures. Per exemple, n'hi ha una també del Sant Esteve, de la parròquia Sant Esteve d'Olot, també és una pintura de grans dimensions, que se li ha estat donada una subvenció aquest any per la conservació i restauració, i també hi ha un equip de restauradors treballant en aquests moments amb una neteja que realment és molt... És molt, molt efectiva, diguem.
Darrere de tota aquesta feina hi ha un equip de treball. Quanta gent forma part d'aquesta especialitat?
De l'especialitat en si no hi ha...
No?
Diguem, com a personal de plantilla, al centre de restauració, l'especialitat de pintura sobre tela soc jo sola. No hi ha... N'hi hauria d'haver, n'hi hauria d'haver, com a mínim, per especialitat. Jo crec que podrien ser 2 o 3 restauradors per especialitat. Els que treballen en les obres són restauradors, bàsicament restauradores que són autònomes. Autònomes o tenen empresa. I llavors, via subvenció...
se sumen a l'equip de treball.
Són els que fan la restauració. Diguem, els que treballen sobre les obres del patrimoni són restauradors autònoms o empreses, majoritàriament. Nosaltres el que fem és coordinar tota la restauració, dirigir, fer els projectes i mantenir el que és les tècniques actualitzades. És una de les funcions dels coordinadors d'especialitat, perquè de tota, com tota professió, doncs tot és evoluciona. I doncs, si jo em vaig llicenciar el 1986, que ja fa uns quants anys, ara el 2025, les tècniques, o sigui, tot i que els criteris i la manera de fer, diguem, no ha variat tant, però tècnicament, totalment.
La manera de fer.
La manera de fer, sí, les tècniques que es fan servir, doncs, per fixar, per netejar, per restaurar la tela que s'ha estripat o s'ha fet malbé, doncs, totes les tècniques que fèiem servir quan jo vaig, diguem, vaig formar, ara ha canviat totalment. I una de les funcions que tenim al centre de restauració és actualitzar, mantenir actualitzades totes les tècniques, perquè realment són molt més efectives, són menys agressives amb el que és la conservació i bé. Tot, com totes les professions, en medicina, diguem, és el mateix.
Clar.
La cirurgia ha evolucionat molt, doncs, amb la cirurgia, diguem, en les obres d'art,
si no, també. No evolucionaria la societat, no?
No, com tot, sí.
Quines diries que són els principals desperfectes que pateixen aquest tipus de pintures?
A veure, desperfectes... Què són les pintures sobre tela? N'hi ha que ja són intrínseques, que diguem que tècnicament el pintor o l'artista, doncs, potser no va utilitzar els materials ni les quantitats, és tot un seguit d'elements que han de tècnicament estar ben elaborats. I un altre factor, els factors importants, que són la temperatura i la humitat. La humitat molt elevada el que fa, és això ens hi trobem molt en obres que han estat en esglésies, que no hi ha les condicions controlades com en els museus, què passa? Que la humitat el que fa és descomposar, o sigui, fa que l'adhesiu principalment de la capa de preparació, o sigui, si hi ha una tela, imaginem-nos com estrats, no? La tela és el suport, i la pintura, per abans de posar la pintura, es fa una, si posa una capa de preparació que fa que la tela no absorbeixi, diguem, l'aglutinant.
Per subjectar, diríem, la pintura.
Sí, és una, exacte. La capa de preparació és perquè la pintura se subjecti bé a la tela. Amb molta humitat, què fa? Tradicionalment, aquestes, l'aglutinant, el que fa que la preparació s'aguanti, diguem, a la tela, és amb cola animal. I la cola, amb alta humitat, és, doncs, es dissol. Llavors, el que fa és fer saltar, fa que la pintura no s'adhereixi. Aquesta és una de les principals causes de degradació. Després n'hi ha d'altres, com poden ser els factors biològics, el corc que es menja la fusta del vestidor, del suport, diguem, que aguanta, que la tela s'aguanta, i tot això. I la brutícia, la pols, també els pol·luctants, tot són diferents factors que interfereixen amb la conservació. I quan tot està més controlat, quan hi ha preventiva, quan hi ha la conservació preventiva que es treballa, doncs aquesta deterioració doncs, fa que no existeixi o que sigui tot l'envelliment, diguem, molt més lent.
Que arribi més tard.
Que, exacte, això com nos... Sí, exacte, que es conservi més bé la pintura.
Uh-huh. Pel que ens has estat explicant, dedueixo que els passos que seguiu per restaurar les diferents pintures que us arriben van una mica en funció d'allà on han estat, del que estan patint en aquell moment, en les condicions en què... Però quin seria, diríem, el procés estàndard?
El procés... Bueno, sí, bàsicament, abans de començar a intervenir una obra, una pintura, el primer que s'ha de fer és conèixer la pintura, estudiar-la, saber, doncs, poder identificar quins materials està feta, les dimensions, conèixer el gruix de la pintura, el gruix de tots... bueno, identificar els materials que composen que conformen l'obra. També és important conèixer la història, d'on ve, on ha estat, qui l'autor, conèixer la tècnica...
La trajectòria.
Tota la trajectòria, és allò que... I documentar-ho fent l'examen, la inspecció, i avui dia, doncs, amb la fotografia, és unes bones fotografies, unes bones anàlisis, si es pot, i si és necessari, també. I, bueno, clar, primer, ben documentat, per un cop saps com... amb què, diguem, com està formada la pintura i saber tot el seu historial, llavors es fa el projecte de conservació i restauració, la proposta, que moltes vegades aquesta proposta, aquest projecte, es veu modificat, més o menys, a mesura que va avançant el procés de restauració. A les fases de restauració, per exemple, si hi ha una pintura que s'ha de traslladar al centre de restauració, es fa el que es diu la intervenció d'urgència, si és necessari. Doncs es fan doncs, unes tiretes de fixar la pintura que està en perill de despreniment, com el trasllat es pogués deteriorar, pogués saltar, que es pogués perdre. Es fa un bon embalatge. Tot això, la manipulació és important. I llavors, bueno, un cop arribi al centre... ben documentada, la fotografia científica que n'hi diem, la presa de mostres, i si cal desinsectar, si s'ha detectat que hi ha fongs o hi ha xilòfags, corcs, es desinfecten, es fa un tractament amb anòxia, tenim una càmera que el que fa és doncs, tenim les peces allà durant com a mínim 20, entre 20 i 30 dies, perquè el corc i la larva que provoca que dels xilòfags, doncs es morin. Llavors és una manera de tot l'atac biològic ja tenir-lo, diguem, solucionat.
Controlat.
Sí, i a partir d'aquí, doncs, bé, la neteja de la pols, que normalment sempre hi ha molta pols i brutícia, a darrere, tant a davant com a darrere. A darrere dels quadres és tot un...
Tot un món.
Sí, que a més, clar, no els tenim a la vista, sí. I llavors, clar, allà és un lloc que s'acumula molta pols i molta brutícia. I una de les característiques és quan veus en un quadre, la part de baix, i normalment és on es veu que hi ha pèrdues, que ha saltat la pintura, i és perquè a darrere hi ha com una muntanyeta de pols, la pols fa com una esponja, i aquesta esponja fa que l'adhesiu, diguem, la que en dèiem, la cola, la capa de preparació, diguem, es desprengui i salti la pintura. Per això també la neteja. La neteja és molt, ja és una
és un
fase de la intervenció,
sí,
molt important. I el manteniment, el que dius, el que en diríem manteniment, és molt important. Que en diríem conservació preventiva. És prevenir el deteriorament, doncs, amb aquestes accions, com poden ser una retirada de la pols, o una protecció del revers dels quadres. Que actualment una de les operacions que hem... de les fases dels processos de restauració en pintura sobre tela és la protecció del revers.
Com es fa?
Es fa... vam fer des del centre de restauració, això sí que ho vam fer-ho, des de la nostra especialitat, amb el Smithsonian Institute de Washington, amb el Mario Mecklenburg, vam fer un estudi de com podíem protegir els reversos dels quadres que estan en edificis històrics, com pot ser les esglésies, bàsicament, obres de gran format, que això era una... ens hi vam anar trobant, o sigui, va fer la necessitat, diguem, va fer que ens busquéssim una manera de solucionar el problema, que és aquesta, l'acumulació de pols. A darrere, pols i sorra i brutícia, a darrere dels quadres de gran format, que estan en esglésies, que no hi ha climatització i no hi ha restauradors i no hi ha un manteniment, doncs com poder-ho solucionar? I ho vam fer un estudi i determinant quins materials podríem triar i que fossin, doncs, econòmics, de fàcil instal·lació i que fossin viables per fer aquesta protecció. Bé, i ho vam fer. Et diré que és el material, que es diu Tyvek, que és un material que Tyvek és 1442, que permet que l'aire, diguem, passi, que no es generi una càmera que pogués fer humitat, i llavors protegeix, és molt fàcil de col·locar, no és car, i a més fa una protecció fantàstica per això, per evitar aquestes acumulacions de pols i brutícia, que fins i tot, una vegada, a Ulldecona, les pintures que eren del retaule major, però que ara està en el cor, ens hi vam trobar un esquelet d'un colom mort encastat a darrere el vestidor. Que aquest va ser el detonant, eh? Aquí vam veure la necessitat d'actuar, de fer, buscar una solució perquè no passessin aquestes coses.
Quan visites un museu o un recinte, tipus església, tu mires amb ulls crítics, és a dir, vas a veure, ostres, mira, és que aquí li caldria...
No, tots les conservadores restauradores, sí? Quan anem a veure una exposició, a qualsevol inauguració que anem, a veure, evidentment gaudim de l'obra en si, però inconscientment, sense voler-ho, encara que no vulguis, el que fas és detectar si té alguna alteració, si ha saltat pintura, si hi ha alguna arruga a la tela, si ha estat restaurada, si el vernís brilla, si no brilla, com està muntada... Tot això és el que fins i tot de vegades a mi m'han de cridar que no m'acosti tant.
Clar,
perquè la meva tendència és
anar amb la lupa
pel costat, a veure al darrere si té la protecció que dèiem.
Com o si hi ha algun colom que s'ha quedat així.
Sí, no, quan arriben als museus ja, i que han passat, normalment ja han passat quan tota exposició, ja han passat tot un procés d'estabilització i de manteniment.
Una feina com la teva... És vocacional, molt vocacional, no?
És fantàstica. No, la nostra feina som un... Jo sempre, ara estic a punt de jubilar-me i ja em considero que hem sigut una privilegiada. És una feina fantàstica que a més et permet treballar amb molta gent, no et permet adormir-te, t'obliga a estar constantment reciclant-te i des del centre de restauració que tenim becaris, tenim alumnes de pràctiques, estàs constantment amb jovent, que fa que et mantinguis al dia i que estiguis motivat per la feina.
Doncs Maite Toneu, coordinadora de pintura sobre tela del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, moltíssimes gràcies per la visita,
doncs,
i gràcies per la feina també.
Sí, gràcies a vosaltres també.
Que vagi molt bé.
Per convidar-nos, vinga. Adéu.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Frinski Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Aquest desembre ha fet 4 anys del naixement de la pastisseria artesana Glutons, de la mà de dos santcugatencs, Berta Úrsol i Òscar Pérez. Amb obrador propi a Rubí, aquesta parella i el seu equip treballen per donar un valor afegit i suport al sector de la pastisseria. Avui passa pel programa la Berta Úrsol. Benvinguda.
Hola.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Jo bé, però tu diria que ara ja descansant després de totes aquestes festes.
Sí. Sí, sí, ja puc dir que per fi ara em toca una miqueta més de calma.
Heu tingut molta feina?
Molta, molta, molta. La veritat és que si no ens podem queixar, hem tingut un Nadal molt, molt profitós, hem treballat moltíssim, però ara toca rebaixar una miqueta revolucions.
I respirar.
També.
Per agafar forces, no?, de nou.
I tant, perquè és un... no parem, no parem.
Úrsula, ai, Berta, Úrsula, ja t'he fet un...
No preocupis, què passa.
Sí? T'ha dit Úrsula?
Sí, que em passa molt sovint.
Què us porta fa 4 anys a tu i a l'Òscar a obrir el vostre propi negoci?
Doncs després de tenir... de passar per diferents feines, l'Òscar es dedica més a temes de gestió, jo sempre he estat en obrador, tant restaurants i pastisseries, doncs una pandèmia. Una pandèmia ens va donar l'opció de quedar-nos un obrador llest per entrar amb tot el que necessitàvem. Teníem el projecte en ment, però fins que no vam tenir aquesta oportunitat no vam veure-ho clar, i no va ser fàcil. O sigui, vam veure clar a l'obrador. Després, com ens ho faríem, ja no sé. Però va ser la pandèmia i una xarxa de contactes dins del gremi que va confiar en nosaltres per poder arrencar.
Perquè fins la pandèmia, quina era la vostra vida professional?
Jo estava en una pastisseria a Barcelona, una pastisseria tradicional, i l'Òscar, si no recordo malament, estava treballant a un hotel a Barcelona, degut a la pandèmia, estava en ERTE. Llavors, clar, vam veure l'oportunitat de poder estar els dos 100% arrencant el negoci. Al final, ell és de números i jo sóc la mano ejecutora, no?, com aquell qui diu. Per tant, era un tàndem perfecte per poder-ho arrencar.
I experiència, ja tens uns quants anys, 10 anys aproximadament, de trajectòria en el sector.
Exacte.
Per on has passat, Berta?
Uf! Doncs he passat des de Londres, treballant pel Joël Robuchon, al seu restaurant. En el seu moment era el xef amb més estrelles Michelin del món. Ara ja no hi és. Després he passat també per la pastisseria del Josep Maria Rodríguez, que vaig fer allà les pràctiques. He passat per Hoffman, he passat per on més, pel Mandarín. He passat també per Sosa, fent un petit impàs de comercial, que em va ajudar molt a l'hora d'enfocar el projecte de Glutons. I després també això, per la Natxa, pastisseria tradicional, cosa que també m'ha ajudat a entendre moltes coses de la pastisseria més bàsica, diguéssim, no? De lo més tradicional, que al final és una base indispensable per poder fer el que fem ara.
I quina és la idea inicial quan decidiu engegar aquest projecte?
La idea inicial és donar, sobretot, suport als restaurants i tot el que és el sector, hotels, càterings, enfocat 100% en pastisseria. Ens en vam adonar que és molt difícil per ser restaurants de nivell, doncs per falta d'espai, per falta de personal o pel que sigui, poder disposar d'una partida, com aquell... Bueno, en el gremi es diu partida, de pastisseria.
Uh-huh.
Aleshores, nosaltres el que fèiem era funcionar com a partida de pastisseria externalitzada. És com si tu tingués la teva pastisseria, però en un altre lloc. A part, servim nosaltres amb refrigerat, tot és congelat, per tant, bueno, era una mica la manera d'ajudar aquests restauradors a poder tenir la seva partida de pastisseria pròpia.
Treballeu, ho explicaves, per restaurants, per hotels, per cafeteries, però també per particulars.
Sí, de fet, no el podem oblidar. El particular va ser el que primer ens va donar el primer, diguéssim, oxigen, perquè nosaltres vam començar el desembre, i el primer Nadal, doncs, gràcies al particular, vam veure que, ostres, que tenia un bon filó el que fèiem. Ens vam dedicar a fer unes caixetes de Nadal amb cosetes, doncs, amb uns torrons, amb tot artesanal, vam fer un Stollen. La meva sogra ens va fer unes decoracions de Nadal, que això encara, bueno, de l'arbre, que això encara ho seguim fent, com una petita col·lecció pels clients que des de l'inici han estat amb nosaltres. I sí, les campanyes, Sant Joan, Pasqua, tot això, ho seguim fent.
Però el vostre principal client són restaurants, hotels...
Correcte,
sí?
Correcte.
Quin és el producte que oferiu?
Ui,
perquè, clar, feu postres, dolços, pastissos... Què podem trobar? Si anem a buscar glutons, quina és la vostra oferta?
La nostra oferta, o diguéssim que és una miqueta un valor afegit que tenim nosaltres, és, sobretot, com a, per exemple, en el cas del particular, és preguntar què us agrada. Llavors, a partir d'aquí oferim una certa varietat de postres, però sobretot el que volem és adaptar-nos, fer-ho tot com molt personalitzat. És a dir, tenim clients que directament ens diuen, mira, xocolata, però el que vulguis. I n'hi ha d'altres que no, que em diuen un massini, doncs fem un massini, cap problema. Però és tot molt personalitzat, no tenim un catàleg preestablert, que és, si vols això és això i si no, no. Al contrari, o sigui, busquem adaptar-nos als gustos de tothom, i tant en particulars com en restauradors.
Val, jo ara me'n vaig a la vostra pàgina web, que teniu.
Sí.
No? Glutons?
És bglutons.com.
Que seria... És una invitació, no? Be Glutons.
Exacte, correcte. Correcte, Glutons ve de golafra, no? Per tant, això és clar i català.
I què trobaríem? És a dir, jo què sé, com en una pastisseria normal, trobaríem croissants, ensaïmades i coses d'aquestes?
No.
No. Pastissos, sí?
Sí, correcte.
Galetes, per exemple?
També.
Torrons, ja ens has dit que sí?
També. Sí que és veritat que no tenim una varietat com a qualsevol pastisseria. Nosaltres som del parer que ja hi ha professionals que es dediquen a una a un tipus de pastisseria i ho fan de conya i jo no pretenc abarcar-ho tot. No? Aleshores, potser fem alguna cosa més especial o algun producte amb un sabor una miqueta diferent, però si entres a la web el que trobaràs, primer de tot, és separem el particular del professional. Uh-huh. Aleshores, per simplement explicar què fem per uns i què fem pels altres. Llavors trobaràs una miqueta un catàleg d'algun pastís, alguns postres en gots, individuals, fem també caixetes de petit fours, no? Tipus roques, unes nubes, si vols fer un detall a algú, i després tota la part professional, per exemple, especifiquem quins són els nostres proveïdors, no? Per justificar la qualitat del producte, com ho fem, com ho servim, tot el procés. És un procés 100% artesanal, que l'ultracongelem perquè mantingui totes les propietats i el distribuïm en fred. No, això al particular en si li és igual, no?
Quan estem parlant de pastisseria artesanal, a què ens estem referint exactament quan es tracta de glutons?
Pues 100% artesà, és a dir, totes les planxes de pa de pessic les fem nosaltres, les mousse, procés creatiu... L'única cosa que no comprem, per ser sincers, són les típiques galetes que es posen a les bases dels pastissos de formatge. És l'únic que no comprem. Tot l'altre ens ho fem. Decoracions de xocolata, els acabats, tot.
Jo li estava preguntant pels productes i, de fet, aquí hi ha una mostra, perquè la Berta ha vingut acompanyada de les postres de glutons.
Correcte.
Amb unes caixetes que portes...
Mira, ui, us he portat... Lemon pie? Sí, us he portat una petita mostra de lo que serien els postres individuals, que és un lemon pie, que és el típic, una crema amb el seu merengue. No hi ha cap... diguéssim, diferència.
No, simplement... hi ha misteris.
No, simplement busquem que la estigui molt bo. Després us hem portat un postre que és amb Baileys i xocolata, que aquest està molt bo, és molt lleuger, i un Ferrero, que tampoc té cap misteri, és una mousse d'avellana amb un interior de xocolata i amb un bany cruixent de xocolata amb llet i ametlla torrada. I per altra banda us hem portat també el que nosaltres servim a l'hora dels esmorzars o berenars, que són uns muffins de xocolata i uns de fruits vermells i unes galetes, la típica americana, i un altre cookie amb nous pecanes i xocolata amb llet. Tot això està portat amb el nostre mètode, diguéssim, entre cometes, que és congelat. Es descongela i està llest per consumir. Ja ho provareu després.
Mm-hmm. Sí, després de festes, eh?
Això és
un pecat, però bé, com que dèiem abans que ens han convidat a ser Big Glutons...
Correcte.
O Big Glutons, clar que sí, que els tastarem. Qui forma part de l'equip de Glutons? Perquè, clar, hem parlat de l'Òscar, et tenim a tu aquí... Però teniu un equip, no?, que treballa amb vosaltres.
Sí, tenim un equip que treballa amb nosaltres, que són la Lídia, la Maria i el Joel. La Lídia i la Maria estan amb mi a l'obrador. I després tenim el Joel, que ens ajuda amb els repartiments. Sí que és veritat que no podem deixar d'esmentar el suport, que no són treballadors com a tals, no?, sinó família, sobretot, que en moments crítics sempre estan allà per donar un cop de mà. I després sí que és cert que abans no ho he mencionat, que quan nosaltres vam arrencar, tot el finançament del projecte es va realitzar amb una, diguéssim, proposta de Family and Friends, que es diu, no? Ens van ajudar amics i familiars a poder quedar-nos l'obrador i poder comprar les màquines que necessitàvem i tot, que al final també són part d'aquest projecte.
Un projecte que continua creixent, pel que ens comentaves al principi, no?
I tant, sí. De fet, no sabem mai què passarà el mes que ve, perquè cada any ha sigut diferent, cada any hem crescut, òbviament hi ha clients que ens deixen pel camí o es perden, però n'apareixen d'altres. I al final cada mes és una sorpresa.
I escolta, jo crec que ens ha quedat molt clar que Glutons us defineix professionalment, però personalment també sou una família de golafres? Us agrada? Per això us hi dediqueu?
Per poder dir això, ens falta l'Òscar aquí. L'Òscar és el més golafre de tots, sens dubte. A mi m'agrada, però sí que jo sóc de les que faig les coses i provo una miqueta i ja està. L'Òscar és que no, és inevitable. Ell és la imatge d'un gluton de cap a peus.
Per qui us vulgui localitzar, perquè vosaltres, no sé si... Sí, ho hem explicat, que teniu l'obrador a Rubí, que sou de Sant Cugat. Us localitzen a través de la vostra pàgina web?
Ens poden localitzar a través de la pàgina web, que allà hi ha el correu, hi ha un telèfon de contacte, a través d'Instagram també, amb missatge directe, i ens podeu trucar, WhatsApp, el que sigui.
Doncs a la Berta Úrsul li agraïm moltíssim que avui hagi passat per aquest Faves Comptades just després de Nadal, amb una bona mostra, us ho he de dir, dels productes que fan el seu obrador. Berta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que tingueu un molt bon 2025, que sembla que serà que sí.
Gràcies, igualment.
Que vagi molt bé, bon dia. Fins aquí arriba el Faves Comptades d'aquest dimecres. Demà més, quan passi...